Solidaris, amb Adrià Bas.
I quan ja el teníem dibuixat, ens hem adonat que avui el programa el podem dedicar als pobles oprimits. Què tal? Bona tarda, com esteu? Els pobles com a sinònim de nacions, però també simbòlicament els pobles com a sinònim de grup, aquelles persones que comparteixen un tret en comú que els fa diferents, que els posa en minoria i pel qual han estat reprimits per aquells que es creuen en possessió de la normalitat. Si és que hi ha normalitat. Aquests solidaris, per tots ells, i també per tota l'altra gent que fa el possible per canviar el món, que protesta, que no calla, que es mulla per la dignitat dels altres. I ens ha agradat molt comprovar els resultats de la gran enquesta global que ha fet Amnistia Internacional, que han anomenat Índex de Benvinguda de Refugiats. Diu que el 80% està disposat a rebre'ls amb els braços oberts. Una de cada 10 persones acceptaria rebre refugiats a casa seva. 3 de cada 10 els accepten al seu barri. Els països més predisposats, la Xina, Alemanya i el Regne Unit, i al capdavall de la llista suspenen Rússia, Indonèsia i Tailàndia. I en aquesta llista, l'estat espanyol encapçala el rànquing de països en el recolzament del dret d'asil. El 78% de la població està a favor de concedir protecció internacional en casos de necessitat. L'informe constata també l'evidència, que ja fa temps que vèiem, que diu que el discurs polític i la inoperància dels governs es contradiuen totalment amb l'opinió pública. I és que estem molt sensibilitzats. Fruit del moment, és clar, però que d'això en traguem lliçons. Ah, i una cosa. Als campaments la gent està molt cansada i de tant en tant es produeixen tensions per desesperació. Aquesta setmana hi va haver aldarulls a Idomeni i la policia grega, per primera vegada, va utilitzar gasos lacrimògens que van afectar no només aquells que es revoltaven, sinó també la resta. Dones, avis, nens, cooperants, voluntaris i les tendes on atenen els equips de Metges Sense Fronteres. Almenys, ja que els governs no funcionen, que no compliquin la vida ni a les persones pacífiques ni a les ONG, que sí que s'hi han compromès. Ah, això sí, dimarts començarà a arribar a Madrid un grup de nous refugiats que venen de Grècia i Itàlia. 200.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Diuen que és una de les veus més objectives i valorades per explicar com es troba avui la Franja de Gaza. Raji Surani és director del Centre Palestí de Drets Humans, és Premi Internacional de la Fundació Robert Kennedy i Premi Right Livelihood de 2013. Però per davant de cap distinció, Surani voldria poder tornar a casa seva. Fa mesos que no ho pot fer perquè les fronteres estan bloquejades. A Gaza, el 90% de la població viu sota mínims de pobresa i tota l'alimentació que tenen els arriba de l'ajuda humanitària. Avui, Raji Surani, als Solidaris. I el reportatge, un privilegi només a l'abast de VIPs molt VIPs. La Marta Molina se'n va anar a Londres, ni més ni menys que al Royal Albert Hall, i va entrevistar una de les cantants africanes de més prestigi del moment, la saharaui Aziza Brahim. Els drets fonamentals del seu poble han marcat la seva vida i, en conseqüència, també la seva música. Després la sentireu i a les notes de veu...
Detectes homofòbia al teu voltant?
Para nada. Un compañero de piso mío es gay y no hay problemas. En esta área no hay problemas, en otras áreas no sé.
Homofòbia és la fòbia a...
Als gais, lesbianes, transsexuals...
No, no.
Te diria que... Te mentiria si te digo que sí, però no.
Bueno, depèn, clar, depèn. Però sí, jo conec gent que sí que en té, sí.
Sí, al meu pare, per exemple, també li fa com cosa això de... dels gais i tot això no li agrada. És el que hi ha. Hi ha gent que no ho accepta i gent que sí.
El meu tiet és gai i hem crescut això. O sigui, ens hem envoltat d'això tota la vida i ho trobem completament normal.
No, no, aquí es tracta tothom per igual.
Catalunya té una llei pionera de protecció a les persones LGTBI. Què creus que cal fer per erradicar la discriminació social que encara pateixen?
Depèn on estigui localitzat el problema, actuaria en base a on estigui el problema. I al barri, o formació, conscienciació, etc. Educació, tema cultural també.
I que n'hi ha que acceptar la gent tal com és, que cadascú té els seus gustos. Clar.
És estimar.
Jo actualment no. Ara, jo tinc 70. Quan tenia 30, això era cada dia. Jo no dic arraconats, eren despreciats. Però actualment, no. A vegades sense algun comentari, que tampoc és despectiu. Més amb els homes i menys amb les dones. Les dones, com veig al meu entorn, són més acceptades.
Creus que els transsexuals pateixen discriminació?
A la nostra edat hi ha gent que és una mica tancada de ment encara, que ho veu com insultant d'alguna manera, que com que els tracten malament, cada un pot ser lliure de fer el que vulgui, de vestir com vulgui i ser lliure.
Clar, això és com cadascú, no? Si a tu t'agrada ser una dona o ser un home o no estàs bé amb el teu cos, tens tant dret com els altres de fer el que tu vulguis. Ets lliure.
I alguns diuen que d'uns anys ençà el món ha reculat perillosament en l'acceptació de l'homosexualitat. I és cert perquè hi ha països on l'homofòbia ha crescut significativament. Ara bé, també s'han fet passes fermes endavant. Els joves l'accepten més que els grans, ara ho hem sentit. I tothom coincideix a dir que cal més educació a nivell social i lleis, com la que tenim a Catalunya, una llei pionera a tot el món que protegeix la diversitat sexual i afectiva dels catalans, però que ja seria hora que s'acabés de desplegar. Amb això comencem.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bas.
I també amb la Rosa Silloé, amb la Judit Sala, amb l'Ester Garriga i amb la Marta Molina. Marta, bona tarda.
Molt bona tarda, Adrià.
D'això parlàvem justament a les notes de veu. Aquesta setmana s'ha commemorat el Dia Mundial contra l'Homofòbia.
Per ser justos, el Dia Mundial contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. I coincideix amb la data, el 17 de maig, que l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. D'això fa 26 anys, va ser el 1990.
26 anys són molts, però en realitat no en són tants. El 1990, a Catalunya estàvem en plena febre preolímpica i oi que ens semblava que Occident era modern i que era obert? Doncs ja ho veieu. I de la transsexualitat ni en parlem.
Fins fa 3 anys encara se la considerava un trastorn d'identitat. Ara, però, també ha estat retirada d'aquestes llistes.
I tot i que ens sembla que l'homosexualitat ja està prou ben acceptada, que es permet el matrimoni homosexual a diversos països, ara fa poc Itàlia s'hi va afegir, o, per exemple, que a Catalunya les persones transsexuals ja poden tenir la targeta sanitària segons el seu gènere sentit, això vol dir el gènere que han volgut assumir, tot i així, el 40% dels estats membres de les Nacions Unides, gairebé la meitat, encara penalitza l'homosexualitat i, en molts casos, amb la mort. Però no cal ser tan extrems. No permetre l'adopció de nens per part de parelles del mateix sexe també és homofòbia. Que les agressions a homosexuals, a lesbianes i transgèneres no siguin jutjades i penades també és homofòbia. Per això són importants tots els mecanismes possibles per garantir la diversitat sexual i afectiva.
A Catalunya, el 2012, es va aprovar la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, una llei pionera.
Pionera perquè, a diferència d'altres lleis similars, aquesta és una llei integral que inclou un règim de sancions i d'inhabilitacions. Però ara que ja fa 4 anys que es va aprovar, encara està pendent de desplegar en molts d'aquests aspectes pioners. Es pot dir que l'activisme homosexual a l'estat espanyol va començar el 1970 en protesta per la famosa llei de perillositat i de rehabilitació social. Es va crear llavors el Movimiento Español de Liberación Homosexual, després l'any 1975 va néixer també el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, promogudes totes dues iniciatives per un dels activistes gais més reconeguts, l'Armand de Fluvià, que també va ser fundador del Casal Lambda, el primer centre LGTBI de tot l'estat espanyol que va començar a fer incidència política i divulgació dels drets i de les llibertats sexuals de les persones. Casal Lambda, que aquest any celebra el seu 40 aniversari. El seu actual vicepresident és en Jordi Samsó. Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Enhorabona i per molts anys que hi sigueu, eh?
Molt bé, moltíssim. Moltíssimes gràcies.
Jordi, tu ets el responsable d'educació i de voluntariat al Casal Lambda. Vista amb la perspectiva dels 40 anys de la vostra activitat, la Llei Catalana contra l'Homofòbia és una de les fites aconseguides més importants?
És una de les fites aconseguides més importants, naturalment, de les darreres. N'hi ha hagut d'altres, però evidentment és de les més importants. És de les més importants perquè legalment no hi ha en aquests moments cap aspecte al qual calgui reivindicar, però sí que hi ha tot un seguit de fets que es donen d'una manera constant i diària en diversos àmbits, l'educatiu un d'ells, i en els quals doncs, és necessari posar els punts sobre les is i detectar quines situacions són discriminatòries o vexatòries cap a persones homosexuals.
El que demanem del nostre govern...
Armand de Fluvià, fundador del Casal Lambda.
I fins i tot ho exigim perquè ens ho mereixem en escreix, és que aquesta llei no quedi en una mera declaració verbal d'intencions i tingui una immediata efectivitat, se la doti d'un pressupost i que les sancions que hi són incloses tinguin efectivitat. Així ho esperem i ho desitgem. Moltes gràcies.
I està molt bé tenir-la. Aquests dies ho hem sentit de boca d'alguns dels activistes més importants, però ara falta implantar-la i realment utilitzar-la, aquesta llei. Què li falta exactament? Què és el que encara no s'ha fet i per què?
Doncs hi ha molts i molts àmbits, desplegaments en l'àmbit educatiu, per exemple, que és un dels quals doncs, jo puc parlar-te, cal fer moltes coses, tant des de la sensibilització com pedagògicament, i introduir el tema de la no discriminació dins dels centres educatius, començant per la formació del professorat, que és el primer que caldria fer. Jo diria que el que s'ha anat fent fins ara, i la llei, diguem-ne, que pretén solventar aquest fet justament, és anem posant pedaços, no? És a dir, anem fent coses que realment doncs, sí que serveixen, però no deixen de ser doncs, com una mena de bolet. Hauria de ser una qüestió, i ha de ser una qüestió estructural.
Les denunciem, les agressions homosexuals?
Aquest és l'altre tema, aquest és l'altre tema. En primer lloc, a l'àmbit educatiu, doncs és un lloc d'entrada, i parlant de primària, ja no diguem, i de secundària també, on hi ha persones menors, on hi ha persones que la seva personalitat està en construcció, i per tant, doncs, no tenen, diguem-ne, ni tots els mecanismes de defensa posats en funcionament, i alhora, doncs, hi ha un punt també, doncs, que l'adolescent i els adolescents són molt cruels, per altra banda, no? Però certament les paraules, el vocabulari i els fets, ja no diguem les agressions físiques, fan també molt mal, allò de la frase de que les paraules no trenquen ossos, però en fan de grossos, i certament és així, I en el vocabulari s'ha de també de cuidar, i primer qui ho ha de fer, i s'ha de començar, és pel professorat.
La Fiscalia contempla les agressions per causa de discriminació de sexe o de gènere com a crims d'odi?
Sí. Justament la llei, una de les coses bones que té, és que va en aquest previ, que és abans de que hi hagi un delicte, posar-hi remei. Jo crec que és una de les coses boníssimes que té la llei, no? La previsió que fa i, diguem-ne, lo detallat que arriba a ser, no? Per tant, jo penso que sí que és una de les millors eines que ens hem dotat darrerament, per no dir la millor. Sí.
Perquè no és el mateix l'homofòbia que la lesbofòbia o que la transfòbia. Per exemple, tenim un deute pendent amb la transexualitat?
Tenim deute pendent amb la transexualitat. Doncs sí, en tot cas, en tot el que se surt del que en creiem i en diem la normalitat, sí, certament. De fet, l'últim cas, que és el cas de l'Alan, allà al voltant del Nadal, si ho recordeu, doncs era d'un noi doncs, que per identitat de gènere, més que per transsexualitat, doncs certament, hi ha tot un espai que poc treballat, que és el de la transsexualitat. De totes maneres, jo penso que hi ha consciència social, sí que certament hi ha la consciència, però hi hem de posar les eines, o hem de posar més eines.
Altres mecanismes legals assolits, per exemple, el fet de que ara la targeta sanitària ja pugui contemplar la identitat de gènere assumit, o això que en diuen el gènere sentit, no?
Sí, hi ha hagut un canvi en els darrers temps, i la llei també va per aquí, la llei, diguem-ne, abasta doncs, totes les sexualitats o totes les manifestacions de l'afectiu sexualitat que no és lo normatiu, doncs allò que considerem normatiu, perquè la transsexualitat en si doncs està molt bé, el que no està molt bé és l'heterosexisme, no? I el masclisme.
Ara.
Serien coses ben diferents.
I tant.
Que ser persona homosexual o ser persona heterosexual, no hi ha cap mena de problema, només faltaria.
Uh-huh.
El que sí que és el masclisme, que està de fons, i l'heterosexisme, que, diguem-ne, fa un sistema de valors, mirant-s'ho des del damunt, per uh-huh. entendre's, no? Això és l'heterosexisme, i el transsexisme i el masclisme ens fa molt mal a tothom.
Deixem que et faci una última pregunta molt pels solidaris. Pot Catalunya d'alguna manera cooperar per erradicar l'homofòbia, la institucional, la governamental, però també la social, en aquells països on avui encara s'atempta contra gais, lesbianes i transgèneres?
Naturalment, col·laborant amb institucions que treballen per això. D'entrada, la sensibilització, el coneixement i la informació, que aquest és el fonamental. Lluitar contra determinades polítiques d'estat, si no coneixes què és el que està passant, doncs m'explico, és bastant difícil. Per tant, una eina és la informació. I després està al costat d'institucions, una és la ILGA, l'altra Amnistia, i en fi, aquí aniríem anomenant, però d'entrada aquestes dues institucions capdals a nivell internacional que poden pressionar a governs, doncs naturalment que podem fer des d'aquí. Naturalment que podem fer-hi molt, i s'està fent. Justament, nosaltres ara estem a un pas d'iniciar i d'encetar la mostra de cinema que fa també 21 anys, que Déu-n'hi-do. I llavors fem uns petits dies, que en diem el programa educatiu, parlarem de transsexualitat i també amb Amnistia Internacional, perquè ens expliqui també quina és la situació que hi ha en aquests moments al món i doncs quines coses es poden fer, què és el que podem fer també de Catalunya, justament el que preguntaves, i dins el marc de la mostra de cinema Fire.
Una pàgina web, Jordi?
Lambda.cat.
Lambda.cat. Moltes gràcies, Jordi Samsó, vicepresident del Casal Lambda. Que tingueu un aniversari ben reivindicatiu i educatiu.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Per cert, que hi ha un mitjà de comunicació que és perfecte si voleu estar informats en clau LGTBI. Es diu Idem TV. El podeu visitar a idemtv.com. De debò que és fantàstic i està fet per una organització sense ànim de lucre i amb una gent molt trempada. Us el recomano.
Solidaris. No fem diferències.
Bona tarda. La Fundació Víctor Grífols i Lucas és una entitat creada ja l'any 98 que es dedica a la divulgació i a l'estudi de la bioètica com a disciplina i que integra, per tant, el diàleg i el debat entre les ciències i les humanitats. Amb aquesta finalitat, sobretot per inspirar també la recerca en aquests terrenys, la Fundació té diverses convocatòries de premis. Donem unes beques de recerca en bioètica, premis a treballs de batxillerat d'estudiants joves que treballen en els seus estudis de recerca sobre aquestes qüestions, i també uns premis a centres educatius, precisament per inspirar que des dels mateixos centres docents generin projectes, activitats que desenvolupin dins del centre a poder ser de manera transversal, intentant integrar precisament el coneixement científic amb els aspectes ètics que la recerca i l'aplicació de la recerca generen en les activitats del dia a dia que afecten les persones. Tota la informació la podreu trobar al web de la Fundació, www.fundaciogrifols.org. Gràcies.
I avui, al reportatge, anem de concert. Així que seieu, relaxeu-vos i disposeu-vos a gaudir. Aziza Brahim és en aquests moments una de les veus africanes més importants arreu del món en aquest gènere que en diuen world music i actua en alguns dels teatres més prestigiosos del planeta. Però és que Aziza Brahim és exiliada del Sàhara Occidental i una de les principals i més importants veus arreu del món de la defensa dels drets del poble saharaui. I ara que fa 40 anys de l'ocupació per part del Marroc d'aquest territori, ens ha semblat molt oportú escoltar-la. La Marta Molina la va seguir ni més ni menys que al Royal Albert Hall de Londres.
Avui volem que soni la música en forma de denúncia, però també d'esperança, i ho farem amb la cantant saharaui Aziza Brahim. Amb aquest zagarit o crit d'alegria, Brahim contagia esperança pel futur del Sàhara en el seu nou disc Abar al-Hamada. Brahim va néixer en un camp de refugiats al Sàhara Occidental. Després es va exiliar a Cuba i ara viu a Barcelona. Però nosaltres la vam poder veure actuar a Londres a la sala Elgar Room del Royal Albert Hall, al vell mig del barri on hi ha totes les ambaixades del món. Amb un públic divers, entre activistes saharauis, fans de les músiques del món i diplomàtics, Brahim i la seva banda ens van traslladar musicalment a la Hamada, el paisatge desèrtic de la frontera entre Algèria i el Sàhara Occidental, al qual es refereix al seu últim disc i que representa la història del seu poble. A l'Elgar Room va cantar una sisa enèrgica vestida amb la típica melfa saharaui, una llarga tela de tons blaus de cap a peus, i acompanyada del seu tabal, amb una percussió que marcava la denúncia, desglossada en les dosis adequades a cada tema. Just quan es compleixen ja 40 anys de l'ocupació, l'exili i la diàspora del poble saharaui, hem volgut parlar amb Aziza Brahim com a dona que no pot deslligar l'activisme polític de la vessant artística i que combina lletres, poemes i acords amb la denúncia social i la resistència a l'ocupació il·legal d'un territori.
Bueno, en mi caso realmente son dos cosas ligadas. Porque mi música parte de unas vivencias personales que son mías y luego pues en el contexto de la lucha de mi pueblo. Ya mirando mi vida, en mi vida han influido las dos cosas por igual, tanto la música como la política. Para mí no los podía separar. Es importante que en mis canciones hable del entorno donde yo he vivido. Y además es que me parece que es la, ahora mismo es la vía más eficaz que tenemos los saharauis para luchar contra el olvido y contra pues, la ocupación ilegal que se está eternizando en nuestra tierra por parte de Marruecos.
Durant el concert també ens van fixar en el públic. Avirín era l'únic noi que anava vestit amb un elzam al cap, el típic turban saharaui negre i una llarga gelaba de color blau. Ell ressaltava la importància de lligar música i reivindicació política.
She tried to show the culture, our culture.
Ella intenta mostrar la nostra cultura, que ha estat prohibida pel Marroc, i ensenya com som els saharauis a través d'una cosa agradable com és la música. I així la gent entén també què passa al Sàhara Occidental, perquè se sent parlar del Marroc o d'Algèria, però no se sap que hi ha hagut molta gent lluitant per la llibertat al Sàhara Occidental.
Avirín ens recorda que es compleixen 4 dècades de la proclamació de la República Àrab Saharaui, un estat en els llims entre el no reconeixement de la majoria de la comunitat internacional, estat espanyol inclòs, tot i que les Nacions Unides mantenen una missió de suport al referèndum d'autodeterminació, teòricament acordat, però mai realitzat.
What's happening in the refugee camps? No one can understand that. At least if you don't be.
No pots entendre què passa en un camp de refugiats fins que no hi has viscut. Aleshores veus com s'han sacrificat generació rere generació. Durant més de 40 anys la gent està resistint i l'únic que necessitem és un referèndum.
I think in Europe.
Crec que des d'Europa donen suport al Marroc per interessos econòmics. No tant la gent, però sí els governs.
Durant el concert, Brahim va fer referència als 25 activistes que van ser condemnats l'any 2013 després del desallotjament ordenat pel govern del Marroc del campament de protesta de Jidim i Zik. En aquest sentit, Brahim comenta que han canviat molt poc les coses en 40 anys i que el Marroc continua incomplint la legalitat internacional. També van sonar cançons del seu disc anterior, Soutak, com el tema L'Agi, que ens narra el periple dels refugiats del món. Escoltant-la, no podem deixar preguntar-li què pensa de l'actitud d'Europa davant els refugiats de la guerra de Síria.
La verdad que me parece penoso las decisiones que se están tomando, porque pienso que también que, claro, mucha de esta gente seguramente pues habían mirado Europa con otros ojos para poder lanzarse a esa aventura de poder salir de sus casas, porque uno no sale de su casa queriendo, sino porque está obligado, huyendo de la guerra o del hambre o de la persecución, ya sea política o de raza o de cualquier tipo. Y bueno, me parece indignante, me parece además lamentable las decisiones que se están tomando en el seno de la Unión Europea con respecto a los refugiados y las devoluciones que están haciendo a Turquía. Me parece que también eso va en contra de los derechos humanos y bueno, que no puede ser que una Europa que antes nosotros la mirábamos como una Europa social y de amparo para todas aquellas personas que huyen de todo tipo de peligros, ya sea de guerra o ya sea de cualquier otra cosa, pues no me parece que era lo que se esperaba de Europa. Entonces, me parece vergonzoso.
El nou disc Abare el Hamada obre amb el tema Buscando la paz, amb un clar missatge d'esperança i en contra de la vulneració dels drets humans dels pobles oprimits i els refugiats.
Abro el Hamada es el disco más variado que he hecho hasta la fecha. Es un disco enérgico, por supuesto que tiene mucho mensaje, pero también todos los mensajes están envueltos en una esperanza. O sea que es un disco que está lleno de esperanza. Musicalmente, las canciones tienen su origen en la cultura y la música el hol, que es la música hassaní del Sahara Occidental, que se entremezclan también con la música de nuestro entorno del África Occidental, Malí, y concretamente también las percusiones del Senegal, y luego pues estrechando lazos con sonoridades mediterráneas y de afrocubanas.
Obre amb la pau i tanca amb un missatge en contra de tots els tipus de murs al món que no ens deixen viure amb llibertat.
Habla de todo tipo de muros físicos o metafóricos, pues físicos, pues como por ejemplo del muro que divide mi país de norte a sur, que Marruecos levantó, es el muro de arena más largo del mundo, minado con minas antipersonas, anticarros y custodiado por el ejército marroquí, les cuesta millones de dólares al día a Marruecos. Pues a denunciar ese muro porque además, aparte de que infringe los derechos humanos, es un muro que se ha construido para negarle regreso a los saharauis, los refugiados saharauis a su propia tierra. Y luego también en alusión a todos aquellos muros que están levantando hoy en día las fronteras de Europa para negarle el paso a todos los refugiados que vienen huyendo de las guerras y de la persecución. Y todos también aquellos muros metafóricos que están instalados en la sociedad, sea racismo, sexismo o la intolerancia.
Aziza Brahim, amb Abare el Hamada, denuncia aquests murs que segueixen vulnerant els drets humans dels nostres veïns i veïnes.
Solidaris, un programa per fer memòria.
Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
Hola, sóc Noelia Lavado, regidora de Dinamització Econòmica, i vull convidar totes les famílies i grups d'amics a venir el proper dissabte 28 de maig a Canovelles. Podreu gaudir d'una fira agroalimentària de producte de qualitat, ecològic o de proximitat. Podreu trobar parades de diferents productes, com poden ser mató, formatge, iogurts, verdura, fruita ecològica, planter... plantes remeieres, llegums, embotits, oli, olives ecològiques i convencionals, etc. Tindrem parades de menjar cuinat, també podreu retornar als vostres orígens amb productes amb els sabors de sempre. A més, hi haurà moltes activitats, tallers de titelles i també un espectacle de música que tindrem a les 8 del vespre, que versiona a Rima del Rigui cançons catalanes. La fira començarà a les 10 del matí i s'acabarà cap a 2:15, i hi ha molt per descobrir.
Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris. Solidaris. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, amb Adrià Bas.
A la ràdio i, com sempre, també a internet a qualsevol hora i des d'on vulgueu. Per exemple, i ara permeteu-me que canviï una mica el to i em posi seriós, tant de bo ens puguin escoltar des de Gaza i des de Brussel·les els pròxims minuts. La setmana passada, la comunitat palestina que viu a Catalunya va commemorar la Nakba, el moment en el que es va crear l'Estat d'Israel l'any 1948 i el poble palestí va ser desplaçat de casa seva. Reivindiquen que de Nakbes n'hi segueix havent cada dia. Assentaments que creixen, murs que segreguen, la població desconnectada i un bloqueig i una ofensiva sense comparació que ha sumit els habitants de Gaza en la pobresa i en la desesperació. Avui volem escoltar una veu que és respectada arreu del món. És el director del Centre de Drets Humans de Palestina a Gaza, Raji Sourani. L'Esther Garriga n'ha preparat un perfil.
Raji Sourani és advocat i fa 34 anys que defensa els drets humans a Palestina. El 1984 va fundar el Centre Palestí pels Drets Humans a Gaza, una organització que documenta la vulneració dels drets humans en aquells territoris. I la seva dedicació ha merescut el Premi dels Drets Humans de la Fundació Robert Kennedy i el Right Livelihood Award. Sergio Yanni, periodista israelià, director del Centre Alternatiu d'Informació de Jerusalem, col·laborador i amic de Sourani, no amaga el seu pessimisme sobre la situació actual en aquella zona.
Lastimosamente, con el tiempo me voy volviendo un poco pessimista, que estamos viviendo realidades políticas y sociales muy duras, con un cambio muy profundo hacia el interno de la sociedad israelí. O sea, no hay una alienación entre los políticos y la gente, sino que hubo toda una incitación política a través del propio primer ministro.
És una afirmació molt contundent, però la fa amb coneixement de causa i res no augura una realitat millor.
El muro está teniendo su impacto y para el israelí va desapareciendo el palestino, va desapareciendo Gaza para dejar un lugar, espacio para aquello que diríamos el planeta terrorismo, como si fuera otro planeta. Y en esta alienación es donde la población ya no piensa en la paz. Quiere vivir su vida, quisiera que no hubiera conflicto, pero si hay, lo hay. Y ahí está nuestro gran problema, el gran problema en este momento de cambiar la realidad.
Sourani, que va ser al Parlament la setmana passada, diu que Gaza és la presó més gran del món i qualifica Israel com a estat criminal i assassí. Després de continuats fracassos de les converses de pau entre Israel i l'Autoritat Nacional Palestina, la societat civil palestina va iniciar la campanya BDS, similar a la que es va aplicar contra el règim sud-africà, que va contribuir eficaçment a la caiguda d'aquell règim. Yanni destaca que el BDS és un moviment no violent.
Lo que más importante del movimiento BDS es que no es un movimiento violento, es un movimiento que se opone a la violencia. Y en segundo lugar, que también es muy importante, es que tiene un impacto calmador. Decir, bueno, existe un precio, existe una posibilidad de salir de esta situación, terminando esta situación tan tensa y tan triste que se está existiendo.
I el periodista igualment lloa la persona de Raji Sourani i qualifica la seva feina de molt valuosa perquè serveix per saber realment el que està passant a Gaza.
Raji es un defensor de derechos humanos en la franja de Gaza, una de las voces más objetivas que nos trae qué es lo que está ocurriendo dentro de la franja de Gaza y cuál es el impacto para la población de la franja de Gaza, uno de los recursos más importantes que quienes no estamos en Gaza podemos tener.
Marhaban bikum fi Barcelona, Mr. Sourani.
Benvingut a Barcelona, senyor Sourani, gràcies per venir.
Thank you.
Gràcies, gràcies pel seu temps.
It's been 4 years since Palestine became observer state at the United Nations.
Ara fa 4 anys que les Nacions Unides van admetre i van reconèixer Palestina com a país observador no membre. I també en fa 2 des que el Parlament Europeu va reconèixer simbòlicament l'estat de Palestina. I en aquests moments a la Unió Europea hi ha una majoria de països que d'una manera o altra recolzen l'estat palestí, per exemple Suècia, que va fer un pas ferm. Serveixen d'alguna cosa aquests gestos?
Of course it's very useful and it's very courageous and it's
Oh, i tant, és molt útil, és molt valent i és una posició molt delicada perquè d'acord amb els acords d'Oslo s'havia de construir un clima majoritari de confiança que portés a la creació de l'Estat palestí l'any 1999. Però això no va passar mai. I ara els territoris ocupats de Palestina, després de 23 anys dels acords d'Oslo, el que tenim és un estat de setge sense precedents que ofega Gaza socialment i econòmica i que està sotmetent a un gran patiment a 2 milions de persones que fins i tot la Creu Roja descriu com un càstig col·lectiu, il·legal i inhumà i que s'hauria d'abolir urgentment i immediatament. I no només això. A més, a la franja de Gaza tenim un percentatge molt alt d'atur, molta gent vivint per sota del llindar de pobresa, gairebé un 90%, i un 85%, depenent de les racions de menjar que reben de l'UNRWA o el Programa Mundial d'Aliments. A Cisjordània s'hi viu una mena de desplaçament ètnic. La judaïtzació de Jerusalem, que a poc es va desconnectant de la resta de Cisjordània. És un nou apartheid. Així que, per tot plegat, aquest és el pitjor any en els 49 anys d'història de l'ocupació. Israel està cometent crims de guerra i crims contra la humanitat a la llum del dia. Així ho han fet en 3 ofensives consecutives sobre Gaza. I per això la comunitat internacional hauria d'intervenir. Palestina té el dret a l'autodeterminació i per això hi ha 139 països que hi van votar a favor. Però a Europa només en són uns quants i hauria de fer un pas endavant en comptes de ser còmplice silenciosa. I s'hauria de preguntar què està passant als territoris ocupats i què passa amb els crims de guerra que Israel practica. Europa hauria de reconèixer l'estat palestí.
We talk about with this very big words.
Quan parlem de pau, ens omplim la boca d'aquesta paraula i la situació que vostès viuen és qualsevol cosa menys pacífica. Des d'Europa, la societat civil, veiem com les converses de pau que se succeeixen entre les autoritats israelianes i palestines no duen enlloc. Sabem que hi ha gent a una banda i a l'altra que voldria la pau. En aquest programa hem parlat moltes vegades amb israelians que defensen la pau i la convivència.
Feeling we have real in a daily basis.
La sensació és la mateixa per vostès? La societat civil pot aconseguir anar un pas més enllà que les pròpies autoritats i que els polítics?
I think Israel very intentionally.
Miri, crec que Israel, de manera intencionada, no vol la pau. Des dels acords d'Oslo i des de la mort d'Itzhak Rabin, que va ser assassinat no per un palestí, sinó per un israelià radical, tots els governs consecutius han intentat abolir qualsevol intent d'aconseguir la pau. I fins i tot Netanyahu, el primer ministre, va dir públicament que volia prohibir aquest procés de pau.
We are discovering the moon today.
Però amb això no estem descobrint la sopa d'all, precisament. La pau és una decisió política. Hauria de ser un acord mutu entre totes dues bandes i crec que els palestins ho han donat tot per demostrar el seu compromís.
But all the way along, Europe, US, was providing a full legal political immunity for Israel and full backing.
Però durant tot aquest temps, Europa i els Estats Units han proporcionat immunitat política i legal a Israel i els han recolzat políticament i econòmicament. I a sobre encara pressionen els palestins. Nosaltres sempre hem dit que la pau i la seguretat mai han de comprometre l'estat de dret, la democràcia i els drets humans. I això no es contradiu amb el que ells diuen. és just a l'inrevés. L'experiència diu que si volem la pau veritable hem de respectar l'estat de dret, la democràcia i els drets humans. Però això no passa. I la prova la teniu amb els darrers atacs consecutius sobre Gaza. Els civils es van convertir en l'objectiu. Ho van pagar car amb morts, amb ferits, dones i nens assassinats, atacs a hospitals, ambulàncies, cases amb gent a dins.
So in the end of the day, peace, it's illusion, it's the cheapest word in the Middle East.
Al final, la sensació és que la paraula pau a l'Orient Mitjà és una il·lusió. Cada dia té menys valor en aquest conflicte. Els palestins som els que arrosseguem el dolor, la mort i la destrucció a les espatlles, sigui a Gaza, a Cisjordània o a Jerusalem. No és un assumpte dels polítics o de la societat civil.
No people would love to have peace more than the suppressed and the oppressed and those who really.
No hi ha ningú que desitgi més la pau que aquells que pateixen de veritat. Però és molt evident que pel govern d'Israel i per l'espectre dels seus partits polítics la pau no és una opció, perquè després dels acords d'Oslo ja veieu el que n'hem tret. Un setge a Gaza, que ja fa 10 anys que dura, desplaçaments ètnics a Jerusalem i noves formes d'apartheid a Cisjordània.
Això que diu és molt dur, senyor Surani.
You are recognized to be critical with both sides of the conflict.
A vostè se'l reconeix per ser molt crític amb totes dues bandes del conflicte. En aquest moment sembla que la situació no avança. Què és el que estan fent malament tots dos, si és que hi ha alguna cosa que estiguin fent malament? Canviaria vostè alguna cosa a l'hora d'afrontar aquest conflicte des del seu punt de vista?
Next year will be the 50th anniversary of the occupation.
L'any vinent farà 50 anys de l'ocupació, mig segle. Jo tinc 62 anys i encara no tinc la nacionalitat. La meva família està arrelada a Palestina, a Gaza, des de fa 9 segles, però sóc resident. I qui decideix la meva residència és l'ocupació israeliana. Ara mateix jo no puc tornar a casa meva perquè amb el setge només s'obren els passos un cop cada 3, 4, 5 o 6 mesos. Els malalts no poden sortir, els estudiants tampoc, no es pot importar ni exportar res. Aquesta és la cara fosca de l'ocupació. Els assentaments s'estan expandint per tota Cisjordània i es converteixen en grans checkpoints que l'estan fragmentant i fan que moure béns o persones sigui una missió impossible. Jerusalem està desconnectada de Cisjordània. És una neteja ètnica. I per què passa tot això? Doncs per un motiu, l'ocupació. Els palestins tenim el dret a l'autodeterminació. Per tant, espero que després de 50 anys el món reconegui que això s'ha d'acabar. No volem que ens prenguin les terres, les nostres vides, que destrueixin les nostres cases, les granges i que controlin cada aspecte de la nostra vida. Tenim dret a defensar la nostra autodeterminació i amb el 50 aniversari ja seria hora que això s'acabi.
You are a lawyer with a huge experience. Vostè és advocat i té una llarga experiència amb els presoners palestins. Parli'm de la situació a les presons.
You know all what I said, it's not what a Palestinian Gazan is saying.
Tot el que li he explicat no és que ho digui jo, que sóc palestí de Gaza. Tot això és que està documentat. Ho diuen fins i tot les organitzacions israelianes de drets humans. Totes les organitzacions internacionals sense excepció, així com el propi Comitè de les Nacions Unides. Això demostra que l'ocupació és diabòlica i per això s'ha d'acabar.
Among other things, Palestinian prisoners.
Pel que fa als presoners en presons israelianes, doncs ara mateix n'hi ha al voltant de 7.500 que estan sotmesos a maltractaments i a tortura sistemàtica. Israel és l'únic país del món que legitima la tortura quan es tracta de palestins. La situació dels presos és horrible. N'hi ha que moren per negligència mèdica. Dia rere dia reben pallisses brutals, els escorcollen i ni tan sols se'ls permet fer vaga de fam. És l'únic estat en què t'alimenten a la força. Això és il·legal. Fins i tot l'OMS ho ha denunciat. No pots forçar ningú a menjar si es declaren vaga de fam.
Among other things, we have in the Israeli prisons 47 Legislative Council members.
I entre altres, a les presons israelianes hi ha tancats 47 membres electes del nostre Consell Legislatiu, inclòs el portaveu del Consell, que estan sota detenció administrativa. Estem parlant de càrrecs electes arrestats sense càrrecs ni proves, que els detenen durant 6 mesos, però que són prorrogables fins a 7, 8, 9 o fins i tot 10 anys. Tenim líders com Marwan Barghouti, que fa anys que és a la presó. Els tribunals militars, els judicis sumaríssims a porta tancada. Mai hi haurà veritable justícia en un tribunal militar. Per això, la qüestió dels presos palestins és un assumpte de consens nacional. Tota la societat civil els dona suport, tots els partits, perquè la seva situació és cada dia pitjor.
And now here you are in Barcelona doing kind of international advocacy for...
I ara vostè és a Barcelona, senyor Surani, com a defensor dels drets humans i recolzant la campanya internacional de boicot a les empreses israelianes. Per què creu que un boicot pot ser útil?
Boicot is not the only menu.
No, no, el boicot no és l'únic mitjà.
No, esclar, ja m'ho imagino.
Many other issues. I mean, we want Europe to stand for it.
El que vull dir és que el que realment volem és que Europa es comprometi políticament i legalment. No demanem cap favor. Europa va ser una de les parts principals en la firma de la Convenció de Ginebra i l'article primer manifesta de manera molt clara que les parts contractants han de respectar i garantir que s'apliquin els acords de la Convenció. I això vol dir que els palestins siguin protegits.
Palestinian people, as it has been proven by all international human rights organizations.
El poble palestí és part d'un conflicte molt ben documentat. Ho han provat totes les organitzacions internacionals de drets humans de tot arreu. Els civils palestins són víctimes de guerra. I Europa no mou ni un dit. Al contrari, quan vam apel·lar a la justícia universal a Madrid i a Londres, vam trobar la manera de canviar les lleis per donar més immunitat a aquelles persones que Londres i Madrid havien considerat sospitosos de crims de guerra i que calia investigar. I això no està bé, és lleig, perquè nosaltres no ens hem inventat la justícia universal. I Europa hauria d'assumir la responsabilitat de perseguir qualsevol sospitós de crims de guerra.
ICC. It's a very important tool.
La Cort Penal Internacional és una eina molt important i no la van inventar els palestins. És la crem de la crem de l'experiència humana. I ara ja la podem utilitzar. Palestina va ser reconeguda, va signar i ratificar el seu ingrés.
If Israel, as they say, think Palestinians are terrorists and war criminals, why they don't take us to the ICC?
Aleshores, si Israel creu que els palestins som tots uns terroristes i criminals de guerra, per què no ens denuncien a la Cort Internacional? Tenim el dret d'anar-hi. Jo, personalment, hi represento milers de víctimes palestines. La família Samnui, que va perdre a 31 membres. La família Nadjar, que en va perdre 29. La família Idaia, 22, els Bakiar, i la llista és tan llarga. I ja que no trobem justícia i dignitat en el sistema legal israelià, tenim dret a anar a buscar-la a nivell internacional. I això és el que estem fent.
BDS is important tool. I mean, you know, as well,
ara bé, in order to, el moviment BDS de boicot també és una eina important perquè la gent es posicioni. I no vull repetir-me, però l'exemple de Sud-àfrica és molt clar. I el que està fent Europa és indignant. Estan pressionant Palestina perquè no recorri a l'acord internacional i amenacen amb imposar-nos sancions. Volen il·legalitzar el boicot, negar a la gent el dret d'emprendre accions tan pacífiques pacífiques com aquesta.
Such peaceful, I mean, ways and means. So, all in all, I think European civil society is super fantastic. We have fantastic partners in Europe.
En definitiva, crec que la societat civil europea és fantàstica. Hi ha molta gent que en recolza, moltes organitzacions de drets humans, fins i tot grups polítics. En realitat, el problema a Europa o als Estats Units no és amb els ciutadans, sinó amb els governs. És a dir, els governs no escolten la gent, no reaccionen en aquest conflicte en concret.
We know we are defending just fair right cause We as the Palestinian people, we have no right to be good victims.
Sabem que defensem una causa justa. Com a palestins no volem ser només víctimes. Tenim dret a resistir i a utilitzar mitjans legítims i recorrerem a la Cort Penal, al boicot i a tots els mecanismes que calgui per acabar amb aquesta ocupació il·legal i beligerant.
No other than the most oppressed wish to have real peace.
Ningú desitja més la pau que aquells més oprimits.
Mr. Surani, shukran.
Thank you, sir.
Gràcies a vostè.
I ja hi som, les 4. Marta Molina, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Tens tota la raó, perquè ara que ha acabat la Lliga, estic segur que des d'ara fins a final de temporada això ho podrem dir cada setmana. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per ser-hi. Ens tornem a escoltar dissabte que ve a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio. I com sempre, quan vulgueu, a internet. Adéu-siau, un petó.